Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Una altra de les coses que veig molt, molt a consulta és que mengem sense gana. Estem acostumats a menjar de forma automàtica, mengem de forma superinconscient, inclús si no sento sensació de gana, no? Hola, sóc la Sònia González, responsable de l'equip SG Nutricionistes de Tarragona. Sóc dietista nutricionista, tecnòloga dels aliments i psiconeuroimmunòloga clínica.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Avui us proposem un capítol amb algunes idees bàsiques per posar ordre i per fer alguns canvis petits però importants per millorar la salut. Hem demanat a la Sònia González, que és dietista nutricionista, la que veu de sentir, que ens doni alguns consells molt bàsics sobre alimentació i sobre activitat física per començar a fer el canvi. Sònia, benvinguda al programa.
Hola, bon dia, gràcies.
Avui la Sònia ens regala 5 consells clau per fer els canvis de manera adequada, perquè moltes vegades, i això per començar potser aniria bé, ens plantegem fer canvis des del lloc equivocat, i amb prejudicis, i amb idees equivocades, i avui repassarem tot això amb la Sònia. Per on comencem?
Doncs mira, jo crec que podem començar per un punt que és com universal, no? A consulta, que escolto moltíssim, que és el no ho faig bé perquè no tinc temps. No? O sigui, és potser una de les causes més conegudes. No? Sí que és cert que vivim en una societat, no? Potser per raons culturals, en la que ens patem la gent de tope, no? O sigui, realment hi ha moltes persones que no disposen de molt, molt, molt temps, però no és excusa, no? O sigui, realment tot és qüestió de prioritats i si vols temps el treus. Si prioritzes realment aquest canvi d'hàbit, no? Aquest menjar millor, cuinar millor, anar a comprar de forma més sana, més tranquil·la, si ho prioritzes, trobes temps, segur, sempre, no? Igual que per l'activitat física. I què fem amb aquests casos amb els que realment és que arribo al vespre super tard de treballar, són les 10, no he pogut fer res per cuinar, no? I lo típic, no? Pues pico qualsevol cosa, no? O sigui, agafo un tros de pa, agafo un tros de fuet, agafo lo que sigui de la nevera i això sopo, no? Què fem amb aquests casos? Doncs alternatives i estratègies, no? Jo sempre dic que, fem-ho lo millor que puguem amb les circumstàncies que tinguem, no? Lo mejor possible, o sigui, no es tracta de fer-ho perfecte o fer-ho molt malament, sinó intentar fer-ho lo millor possible. Llavors, idees, consells que se m'acuden, doncs, per exemple, opcions de plats fàcil, ràpid i sa. Per exemple, doncs puc tenir un parell o tres de pots de conserves de verdures, que al final la mongeta verda en conserva, l'espinaca en conserva, la bleda en conserva, al final, o menestra, no? Si inclús, al final és verdura, aigua, sal i com a molt acidulant, no? O sigui, realment no és una mala conserva, no és un mal processat. Llavors, seria qüestió d'agafar pot, obrir pot, esbandir una mica amb aigua, escalfar, punto. O sigui, són 3 minuts amb els que tens un plat de verdura, no? Altra opció, pues, també podríem tenir verdures ultracongelades, al congelador, vale? Sí que requereix una miqueta més de cuina, no? Escalfo la paella i ho faig, però també seria una possibilitat, no? Doncs uns pèsols, una mongeta verda, una menestra o un barrejat de verdures congelat, que al final són verdures ultracongelades, punto, no? O sigui, no, tampoc té cap altre títol.
Perquè aquí sempre estem enfrontant, quan no tenim temps, la idea aquesta d'agafar un producte precuinat, obrir el paquet i escalfar-lo, versus això. La diferència de temps és mínima, no?
Exacte.
Si compares una cosa amb l'altra.
Sí, exacte. O sigui, sempre serà molt millor això que obrir una pizza refrigerada, que agafar un tros de pa i un tros de fuet, no? Realment, la importància és prioritzar coses, però també estar preparats, no? O sigui, jo sempre dic, has de tenir 2 pots de conserva SOS al revés, no? Si qualsevol cosa no pots cuinar, doncs que tinguis aquest SOS saludable. O sigui, si no t'ho planifiques, si no tens una estratègia saludable per ajudar-te a tu mateix en un futur, no? És més difícil.
Jo em vaig apuntant coses que van sortint, que les deixes anar una mica així sense adonar-te'n, però que són superimportants, perquè estàs parant que no s'ha d'improvisar, per exemple, que és important planificar una mica per tenir aquest SOS, aquest backup, per quan aquell dia que arriba que realment no tenim temps, tingueu opcions saludables al rebost.
Exacte,
o a la nevera,
sí.
No?
En primer lloc, primero, no? Comencem per número 1. Sabem menjar? Hem après a menjar de forma correcta? No. Doncs la millor forma de fer-ho és entrenar, és aprendre, no? Llavors, gràcies a la planificació, doncs, per exemple, ja sigui un batch cooking, no? Que el batch cooking, no sé si per qui no ho sàpiga, és cuino, per exemple, un dia o dos dies, em faig tàpers i ho conservo a la nevera, llavors tinc menjar preparat fet per mi per tota la setmana, no? Això seria fer tàpers de tota la vida, doncs és el batch cooking. O bé, tinc un menú planificat amb una miqueta a la setmana per ajudar-me a organitzar-me jo. I un cop tinc tot el rodatge d'haver après, d'haver-me fet planificacions i ho tinc molt més per la mà, llavors sí que es pot improvisar perquè tindré els recursos i les estratègies apreses per fer-ho de forma sana. Però si no ho sé fer i voy improvisando, pues potser a vegades errem, no? Paquem de esto mismo, aquí mismo i perquè no tinc temps.
Vale. I un altre dia important que has deixat anar és aquest concepte de no cal fer-ho perfecte, cal fer-ho el millor possible. I sobre quina construïm, no? La perfecció no existeix, potser és un objectiu que està allà, però vaja, com que no... Moltes vegades ens passa, no? És com la gent que no vol fer ioga perquè diu que no és flexible, quan en realitat agafes la flexibilitat fent ioga, no? Doncs això és el mateix. Com que no puc fer-ho perfecte,
exacte,
ho faig molt malament.
Sí, pensem que o ho faig superbé o ho faig supermalament. O sigui, els nutricionistes, per exemple, també són persones, no? I jo no ho faig perfecte tots els dies de la meva vida, doncs perquè tinc vida, perquè tinc coses, perquè se m'espatlla el cotxe, no puc, no? O no puc anar a comprar, o m'ha sortit un imprevist i no he pogut planificar amb el que jo tenia pensat. O sigui, realment, fer-ho perfecte o fer-ho supermalament són dues situacions extremistes, no reals, no naturals. Per tant, escolta, doncs, i pregunta estrella també de consulta, no? I si vaig a dinar fora, què hago? No? Ostres, doncs, mira la carta i, segons el que tu has après, escull de la forma més saludable possible. No? O sigui, tu què saps que has de fer? Això i això i això. Doncs, dintre de les possibilitats que tens a la carta, escull el millor que puguis. Que potser aquella crema de verdures que et demanes porta més oli del que tu li posaries a casa. Bueno, però és una crema de verdures, no és un platazo de macarrones. No? Per exemple, no?
El millor possible sempre. És a dir, que ens hem d'anar adequant a cada context on ens trobem i no intentar forçar la perfecció sempre a dins de cada moment. Val, tot això el que s'amaga al darrere d'aquesta primera idea, eh? Aquesta primera idea, clau, que és no tinc temps. Val. Més coses, va.
Més cosetes, va. Una altra de les coses que veig molt, molt a consulta és que mengem sense gana. Saps? Vull dir... Estem acostumats a menjar de forma automàtica, mengem de forma superinconscient, inclús si no sento sensació de gana, no? O sigui, a què em refereixo? La gana, la gana és una senyal fisiològica del cos que indica ara estàs preparat per menjar, ara introdueix menjar perquè estic preparat per digerir, no? Uh-huh. I ara és quan em falten nutrients, per tant, m'imagino que tothom haurà sentit alguna vegada, em sonen els budells, no? Aquell rebombori de panxa, no? Aquella sensació de gana que començo a salivar, això és gana. Això és gana real, fisiològica. El meu cos m'està dient, mete comida. ¿Vale? Altres coses que es confonen amb gana són, per exemple, estic avorrit, vaig a picar quatre fruits secs. Estic trist, necessito un dònut. Me va venir la regla, vull xocolata. Són les 11 del vespre, he sopat, tinc gana. No tens gana, o sigui, acabes de sopar fa res, no? O sigui, tot això que es confon amb la gana real, que també implica menjar, ja són coses diferents. Ja és una gana més de tipus emocional o una gana que apareix perquè no puc gestionar una situació a nivell emocional o tinc una emoció molt a flor de pell que no sé del tot com digerir, llavors apareix aquesta sensació de gana emocional o gana no real que es confon molt, no?
A més, una cosa curiosa d'aquesta falsa gana és que mai ningú a les 11 de la nit té ganes de menjar pastanagues bullides, no? Tens ganes de menjar coses molt concretes, normalment dolces o molt salades, és a dir, aliments hedonistes, no?
Sí, correcte. Una de les grans diferències, no, per aprendre a identificar si és gana real o gana emocional és què em ve de gust. Si a mi em ve de gust, és igual, me posis un pollastre, una amanida, un plat de macarrons o quatre galetes, és igual, m'ho menjaré tot perquè tinc gana, tinc fam realment, no? Fins i tot una amanida verda amb quatre fulles d'enciam. Però, en canvi, quan realment em venen de gust aliments concrets, no? I sobretot això el que dius tu, molt palatables, no? Molt sabrosos, amb el contingut en greix, amb sucres, amb sal... Això és perquè realment el meu cervell m'està dient a mi dame estímulo, a mi dame estímulo, dona'm aliments que realment em produeixin plaer, no? Llavors, no estem parlant de gana real, estem parlant d'estímul cerebral, normalment per pujar endorfines, per relaxar-nos, per sentir felicitat, òbviament, com eres felicitat, no? Sempre ho dic, perquè estimula les zones del plaer a nivell cerebral. Per tant, el nostre cervell el que vol en aquell moment és estímul de plaer, no és gana fisiològica real.
I després també una cosa que passa molt lligat amb aquesta falsa gana i que pot lligar amb elements que ens generen infelicitat. Sé que no hauria d'estar menjant allò que estic menjant, m'ho menjo, digue-li magdalena, digue-li gelat de xocolata, digue-li el que sigui, i després em sento culpable. També hem de tallar amb aquestes... relacions emocionals que tenim amb les nostres conductes, no?, d'alguna manera?
Sí, sí, sí. Mira, jo amb això, normalment som molt exigents amb això, eh?, i ens castiguem molt. No? Llavors, me menjo el croissant, llavors m'empenedeixo, que malo soy, que mal lo hago, no?, etcètera. Llavors, normalment, o a vegades, surten conductes de restricció, perquè m'he passat ara, llavors m'aproveixo després, no?, i és una mica l'inici d'un trastorn o d'una mala conducta, d'una mala relació amb el menjar. I pot arribar a ser molt perillós, eh? Vull dir, una cosa és que això em passi de tant en tant i l'altra cosa és que es converteixi en la meva forma de relacionar-me amb el menjar. Llavors comencem a parlar de temes més complexos, no? Bueno, llavors, en aquest cas, jo sempre dic, l'ésser humà és un animal, no? Som animals. Tenim sistemes bioquímics, cerebrals, orgànics... que ens han permès sobreviure. Realment, la nostra genètica, la nostra forma de biologia és la que és per com hem evolucionat com a espècie. ¿Vale? Llavors, aquest desig pel dolç bueno, forma part d'un sistema que es diu sistema de recompenses cerebral, perquè allà, al Paleolític, quan anàvem caminant doncs, dilluns al matí, no? pel bosc, i ens trobàvem un panell de mel, per exemple, un rusc, doncs, ostres, el fet de... Allò era una meravella que no es trobava cada dia, no? O sigui, el cervell ho havia de recompensar d'alguna manera per fer-nos entendre que allò era bo, que allò em donava nutrients bons, i que allò era una meravella que havia d'anar a buscar de nou en una altra ocasió. Llavors, en aquest sentit, quan es menjaven la mel, automàticament, a nivell cerebral, si féssim un escàner, s'il·luminen tots els centres del plaer del cervell, no? Perquè li estic dando recompensa a esa conducta d'ese animal, no? Al final, som biologia i ens passa a tots. Amb això què vull dir? Ens passa a tots. A tots. O sigui, aquesta... sensació de necessito menjar-me un croissant per a desestressar-me, ens passa a tots, ¿vale? Perquè és inherent a l'espècie humana. Altra cosa és com ho gestiono. Com ho gestiono? Això és important. S'ha d'assumir que ens passa i crec que l'interessant és plantejar-nos la pregunta de ¿vale, què he fet? Què ha passat avui? Com em sento? Què noto? Perquè allò faci clic al meu cervell. Què estic notant? Com m'estic sentint? On estic? Amb qui estic? O què he fet en aquest moment perquè el meu cervell digui ping, d'on ets?
I si acabem caient, no passa res. L'endemà seguim amb la nostra conducta saludable sense torturar-nos, autoflagelar-nos i sense sentir-nos malament. Escolta, no volem perfeccions. La vida és així, eh? I ja està.
I a més és plantejar-me el... Ah, vale, d'acord, és que he discutit amb la meva parella, he tingut un dia bastant a tope. Bueno, clar, és que el meu cervell necessitava un desconnecte, per això potser m'ha vingut de gust aquesta xocolata, no? Me l'he menjat. Bueno, d'acord, ok. No, és una miqueta analitzar-se una mica la situació i bueno, ser tolerant amb un mateix.
Molt bé. Portem dues idees. Vinga, una altra que abans m'has dit que també... Tampoc hi pensem gaire, amb el tema de la hidratació, de l'aigua que bevem. El tòpic és dir que l'aigua és vida, però literalment és així. El nostre tant percent corporal d'aigua és enorme i la necessitem per molts processos biològics, bioquímics... Vaja, per viure, no?
Sí, sí, totalment. Som pràcticament aigua. I la veritat és que és un punt interessant que em trobo sobretot en molts esportistes, no? Ens han vengut que la millor aigua és la de baixa mineralització, no? Agua de mineralització muy débil, no? Aigua d'osmosis, aigua sense minerals, lo menos baixa, o sigui, lo més baixa minerals possible, no? I realment no hauria de ser així. L'ésser humà necessita minerals per tot. Quantes vegades m'he trobat a consulta persones que tenen lesions recurrents o que inclús no tenen un rendiment suficient simplement perquè beuen una aigua que no és correcta. I és així, és així. O sigui, realment bevem aigües de molt mala qualitat, bevem aigües mortes, no? Com aquell qui diu. Hem de beure minerals. Òbviament, de tots els minerals que té l'aigua, una aigua embotellada mineral, idealment haurien de ser aigües riques en magnesi, per exemple, que és un mineral que normalment escasseja a nivell dietètic, i baixes en sodi, perquè el sodi l'aportem amb la sal i amb molts altres aliments, no? Però no hauríem d'anar sempre a escollir aigües de baja mineralització o muy débil, no? Perquè és que no ens aporten res, no hidraten. L'efecte retentor, diguem, d'aquesta aigua dintre de les cèl·lules, dels músculs, és gràcies als minerals que té. D'aquí la lògica dels isotònics, no? A nivell esportiu, perquè tenen sals minerals, per això retenen i hidraten més. Uh-huh. I les aigües d'osmosis, clar, són aigües que sí que és veritat que tenen la part positiva, que s'eliminen tots els contaminants del medi, que n'hi ha, i molts, vale? A l'aigua d'aixeta, a l'aigua de subministrament públic, però deixen les aigües sense minerals, també. Opcions. Bueno, plantejar-me comprar aigua embotellada de qualitat de mineralització o de manantial o natural que tingui aquesta composició, no? Que siguin altetes en silici, en magnesi i que siguin baixes en sodi.
Això, perdona, Sònia,
sí?
Hauríem de buscar, per tant, aigües que no digui de baja mineralització, per exemple. És a dir, que posi o aigua de manantial i ja està.
Exacte. O bé llegir etiquetes, que és una altra cosa que potser no,
això ja és més complicat.
No fem tant com s'hauria de fer. O bé, escolta, si jo tinc aigua d'osmosis a casa i prefereixo no ingerir contaminants, pues una opció seria... barrejar-la amb aigua de mar. Avui dia es pot comprar aigua de mar, que són aigües especials, no és agafo, vaig a la platja i agafo aigua, sinó que són aigües especials, i barrejar-la, doncs, per exemple, una tercera part d'aigua de mar amb dues tercera parts d'aigua d'osmosis, i tindríem una aigua sense contaminants amb bona càrrega mineral, amb la que toca.
I a banda, també recordar que la hidratació també ve dels aliments, no?
Sí.
Quan mengem una dieta saludable, que és molt més rica en verdures, sobretot, però també fruita, segons com, estem ingerint aigua, per tant, ens estem hidratant, i també molts minerals, no?
Sí, totalment. Clar, o sigui, així, aquí ja entra en joc també com t'alimentes. Si realment no tens un consum correcte de fruites, verdures, hortalisses, producte que té de per si ja molta aigua, clar, difícil. Arribem a la deshidratació fàcilment, sí.
I una pregunta clàssica, que tinc curiositat per saber què em contesta sobre això. Quanta aigua?
Quanta aigua? Això és superrelatiu. O sigui, lo de hay que beber entre litre i medio, dos litros, és una recomanació molt general, jo diria que inclús una mica obsoleta, perquè depèn molt de la persona, depèn molt del que menjo a banda, no? O sigui, és un conjunt. Depèn molt de la temperatura de l'ambient, de la humitat. Depèn molt de si faig esport o no, de si sóc dona, si sóc home. Clar, o sigui, ens podríem anar des de és suficient 1,5 litres a és suficient 2,5 litres. Mm-hmm. El millor indicador per saber si una persona està hidratada és el color de l'orina. Si l'orina és transparent, ok, ho estic fent bé.
Val. I si és fosca?
Si és fosca, no. És que estic deshidratat. I si faig pipí 25 vegades al dia, algo falla en l'aigua.
Hem repassat alguna cosa relacionada amb l'alimentació, amb la nostra relació amb l'alimentació, ara hem parlat de la hidratació. Parlem una mica d'activitat física, entesa en un sentit molt ampli, també?
Sí, sí, sí. Jo no sóc entrenadora i no pauto pas entrenaments, però sí que entreno de forma habitual. Faig crossfit i combino amb gimnàs, amb força. I realment crec que sempre subestimem el que mengem i valorem a l'alça l'esport que fem, no? Exemples. Doncs, per exemple, ser esportista no és practico crossfit 45 minuts, 3 cops per setmana i la resta del temps treballo en oficina sentat, no? Això és un sedentari que hace deporte a veces, no? Uh-huh. Realment tenir una vida activa implica tant el moviment actiu o l'activitat física associada a la vida, no? Com pot ser pujar escales, caminar, passejar, fer passes, com l'entrenament planificat i pautat, no? O sigui, tindríem aquests dos grans grups. Per una banda, amb moc lo suficient, doncs, com a mínim ens hauríem de plantejar 3 cops mínim d'entrenament planificat, cardio i força, amb dues coses, per setmana. Tan important és el cardio com treballar la força, a tots nivells, eh? Tinguis una lesió, s'adapta, siguis dona, siguis home, o en qualsevol cas s'hauria de treballar la força i el cardio. Ojo, que no em refereixo a aixecar rodes de tractor, vull dir, amb força. Em refereixo a un treball de tonificació suficient i de moviment muscular que em permeti tenir una musculatura sana. I, per altra banda, el cardio, no? Si la nostra funció cardiovascular ha d'estar activa, hauria d'estar activa. No? No és lògic que ens ofeguem a la que pujo dues escales, no? I, a més, triar coses que em facin feliç. Ostres, si nedar no et fa gens feliç i odies l'aigua, pues apunta't a altra cosa. No? O sigui, serà que no hi ha activitats físiques per realment gaudir de l'esport, inclús ballar, que també se sua amunt i tens molt de moviment de càrdia. No? Llavors, mínim unes 3 vegades per setmana és el que jo normalment recomano d'activitat física programada i, a més, idealment ens hauríem de moure cada dia per fer-nos així una idea a dades senzilles, entre 10.000 i 11.000 passes, que equivaldrien a uns 7 quilòmetres aproximadament. D'estar actiu, mm-hmm. D'estar de peu, d'estar en moviment. Això hauria de ser l'ideal, 7 vegades per setmana.
Val, que no cal fer-ho tot de cop, a les 7 de la tarda posar-se a caminar com un boig per fer les passes, sinó distribuir-les al llarg del dia, d'alguna manera, no? Alguna vegada hem parlat amb algun expert en activitat física, amb alguna catedràtica, que ens explicava precisament els perills de no fer això, del sedentarisme, d'estar assegut més d'una hora seguida sense activar el cos. Això és un risc per a la salut també important, no? I això es contrarresta amb aquestes coses, no? I ens donava algunes receptes, també, no? Per cada 50 minuts posa't una alarma, aixeca't, puja a les escales i baixa i torna a seure. O dona una volta a la illa on treballes i torna a la feina,
sí, sí,
etcètera, no?
Sí, sí, sí. O inclús hi ha gent que es planteja treballar de peu. Hi ha escriptoris molt ben adaptats. Sí. Tu te pots col·locar el portàtil o l'ordinador i treballar de peu. I es treballa de conya, eh? O sigui, realment, com vas estar de pie, no? Tanta estona, se't carregaran. En absolut, t'adaptes superbé. I podria ser una estratègia bona.
Val, per tant, la Sònia ens ha explicat exercicis de força i cardiovasculars. No només cardiovasculars i no només de força, sinó que una combinació de les dues. De vegades es poden fer les dues coses alhora en el mateix exercici, però les dues coses són importants.
Total.
I després moure's, això que s'anomena, bueno, el NIT, no? Anar gastant el màxim, moure's el màxim al llarg del dia dins d'uns límits raonables, no? 5 idees m'has dit, Va, anem per l'última.
Va, sí. Aquesta també crec que és important, que és Bueno, jo, el títol seria Visc enganyat.
Ostres!
M'informo de forma correcta, no? A veure, m'ho trobo molt freqüentment també a consulta. Gent que, per una banda, s'intenta interessar per l'alimentació, llavors busquen a Google, no? I surten 30.000 milions de coses.
Tu diràs, contradictòries, a més.
Van a Instagram, no?, o a qualsevol xarxa social, i unes altres coses i recomanacions, no? Sigo a este influencer o a este otro que dice que el pan es bueno, pero este dice que el pan es malo, no? Això per un cantó, no? La informació tan desinformada que tenim tots a l'abast i tan confosa, no?, que realment al final no saps què és cert i no saps què és mentida, no? Això per un cantó. I per l'altre cantó també hem de tenir en compte que hi ha molta gent que no llegeix etiquetes al que compra. O sigui, per mi és com, no sé, és com conduir amb els ulls tapats. Vull dir que realment, no? Pensem-ho de veritat. T'estàs menjant, t'estàs posant una cosa a la boca que ni tan sols saps què porta, ni què conté, ni com ha sigut produïda, no? Hem de llegir el que mengem, no pot ser això. Hem de llegir etiquetes. Si no m'entero gaire, doncs busco algú que m'expliqui com s'interpreta una etiqueta. Tampoc cal fer una càtedra, no? O sigui, tampoc cal analitzar. Simplement poder tenir un criteri correcte suficient per dir, vale, això sí, això no, perquè no compres aquest criteri, doncs busco una altra opció que m'agradi o que realment sigui més saludable i que, no? I que em vingui de gust. Per un cantó, pensem, si a mi em fa mal un queixal, jo no busco a Google. Jo no busco a Instagram. Què me passa? Què me puede estar pasando? No? O no ho sé, em fa mal al costat dret de l'esquena. No busco a Google. Llavors, moltes vegades pensem que per l'alimentació això sí que és vàlid i ojo, que potser podem seguir aquests consells de forma convençuda que ho estem fent bé i potser l'estem pifiant de forma considerable, no? O sigui, davant de tot, si jo vull millorar o informar-me de forma correcta, hi ha llibres escrits per nutricionistes increïbles. Tenim també certes webs escrites també per nutris o per gent especialitzada en la qual podem treure informació. Els nutris, dietistes, nutricionistes, que també consultes informació, no? O sigui, vull buscar algun professional que m'ensenyi a llegir etiquetes. I un cop aprenc, ja volo per mi sol, no? Uh-huh. I en segon lloc, llegir el que mengem. Llegir. O sigui, en primer lloc, la norma primera hauria de ser menjo coses que no porten etiqueta. Menjo aliments, no coses comestibles, no?
Okay.
I en segon lloc, si està envasat i porta etiqueta, bueno, tenir un bon criteri per dir això sí, és correcte, i això no, perquè és molt processat, buscaré una altra opció saludable. Però llegir.
Clar, i aquí suposo que el capdavant d'aquesta piràmide de demanar informació adequada seria, si volem fer un canvi i ens ho podem permetre, perquè no sempre és el cas, posar-nos en mans d'un dietista nutricionista, no?
Home, sí, seria lo ideal. És la professió, o sigui, som els professionals formats indicats per això, igual que si tu tens un problema legal vas a un advocat o tens un mal de queixal vas al dentista. Si el que realment vols és millorar la teva alimentació amb bon criteri i algú expert que t'assessori com Déu mana, els nutris, els dietistes nutricionistes o els dietistes, clar, som la professió especialitzada per a ell.
I després, si busquem informació a internet, que és inevitable, comprem llibres que estiguin escrits per persones com a mínim que tinguin titulacions adequades, no?
Sí, totalment, perquè, bueno, xarxes socials, imagino que ja deu saber que tot el món opina, tot el món dice, però darrere d'això, quina formació té aquesta persona, no? D'on ve? Tot això és important, també. No hem de digerir tota la informació que ens entra pels ulls.
I com ven el producte, no? Perquè jo crec que el primer senyal d'alarma sempre és el miracle. Si fas això, aconseguiràs segur perdre pes en 3 setmanes, tenir múscul en tal... Miracles no n'hi ha. Només hi ha feina, constància i a poc a poc
pues sí.
Anar construint.
Pues
no?
Sí, pues sí. És com aquell qui diu que quina sort que tens, no? No, sort no. És que porto un camí darrere, ara mateix tinc fruits, però sort no és un camí recorregut. S'ha d'aprendre.
I això ens torna al principi una altra vegada. Això és un camí per recórrer i es comença treballant amb la planificació, l'organització i amb aquell no tinc temps i trencar desmuntar el concepte no tinc temps.
Exacte.
Per veure què amaga al darrere realment. No?
Exacte.
Sònia, escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, sempre.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.